La qualitat de vida dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica, o ELA, podria millorar notablement gràcies a la proposició de llei que ha estat aprovada recentment pel Parlament de Catalunya. El text que s'hauria d'aprovar aquest curs inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia a domicili i atenció a les 24 hores pels malalts en estat avançat. Sentim l'exgerent del Club Tenis Natació Sant Cugat i malalt d'ELA, Quico Costa.
La idea és correcta, però això s'ha de vestir bé d'un pressupost i que es vegi que la cosa va en sèrio. I que, o sigui, que no només que siguin paraules, sinó que després amb els fets demostrin doncs, que s'està portant pel bon camí. No?
Recupera l'entrevista completa que li han fet al magazín Faves Comptades a www.cugat.cat. La Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, l'Oncolliga, celebra el divendres 4 d'octubre el tradicional sopar solidari per recaptar fons. La cita tindrà lloc a la Masia Can Ametller i començarà a les 8 del vespre amb el concert dels germans Jordi, Gerard Claret i Patrícia Denó. La periodista Mònica Huguet serà l'encarregada de presentar l'acte. Un cop finalitzada l'actuació, començarà el sopar. El preu de l'entrada és de 60 euros i l'entitat sense ànim de lucre té per finalitat principal l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. Vox proposa crear una borsa de voluntaris per acollir joves immigrants. Així ho ha expressat el partit en una moció presentada pel ple d'octubre. En aquesta planteja que els voluntaris que s'hi apuntin obrin les portes de les seves cases. El partit va més enllà i estableix que en primer lloc s'ofereixin les cases dels polítics que s'hi adhereixin. Segons Vox, actualment hi ha 500 persones sense llar empadronades a Casa Mònaco. La ruta de les tapes de Sant Cugat torna entre el 17 i 27 d'octubre després de 5 anys d'absència. El Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, amb el patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament, organitzen aquest esdeveniment que amb 36 establiments suposa un rècord de participants. La ruta de les tapes ofereix un total de 36 tapes amb un preu de 4 euros, amb una tapa i un quinto de cervesa. La presentació de l'esdeveniment s'ha fet aquest dimecres a la Bodega Tomàs amb la presència del president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, i representants d'Estrella Damm.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
I 3 minuts del matí, reprenem el Faves Comptades d'avui parlant de salut. A ningú se li escapa, a ningú li agrada, evidentment, trobar-se malament, però quan ens toca, ens agrada ser atesos des de la proximitat i l'empatia. És per això que des de l'Hospital Universitari General de Catalunya han estrenat un nou servei de medicina familiar per proporcionar una atenció primària i d'avaluació mèdica integral per a pacients de totes les edats. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Camilo Fernández, que és coordinador del Servei de Medicina Familiar de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Camilo, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estem?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Per què neix aquest Servei de Medicina Familiar?
Aquest servei neix de la necessitat de la població respecte a una quantitat de gent que ve i que no sap. Neix a partir de la necessitat de la població d'entrar dins del sistema sanitari, sobretot dins d'un hospital. Nosaltres donem una mica la primera atenció i a partir d'aquí pues, derivarem a un lloc o a un altre.
I en què consisteix exactament aquest servei?
Aquest servei consisteix en l'apropament de la població enfront de l'hospital i fer una primera atenció global i centralitzada en nosaltres per poder donar-li una assistència íntegra al pacient. Fer derivacions a especialistes, fer una primera atenció, fer proves, fer controls.
Això ho podríem interpretar o seria com una assistència primària?
Sí, però dins de l'hospital. que té... És nou, aquest sistema és nou, és, jo crec que serem els primers de, tota, de tot l'estat que funcionem així, i té la particularitat de que estem integrats dins de l'hospital amb les avantatges que això comporta.
Ara estic pensant que potser una mica també es suposa o podria suposar una descàrrega d'aquestes visites que moltes vegades arriben per urgències i en realitat no són tal, no?
Efectivament. Tenim moltes urgències que no són com tal i que la gent també té la necessitat de fer-se la visita, evidentment. Moltes vegades el pacient sap que no és una urgència, però no sap on anar. Tenint aquest servei, doncs nosaltres podem fer una primera atenció, una primera valoració i redirigir el pacient al lloc on faci falta.
Mm-hmm. Té avantatges aquest servei pel fet d'estar dins de l'hospital?
Té moltes avantatges. Primer, perquè dins de l'hospital, vulguis que no, ens coneixem tots. Llavors, la comunicació amb la resta d'especialistes hospitalaris és molt més directa, és molt més propera i... Com coneixem una mica el funcionament de l'hospital, doncs també serà tot molt més ràpid i més efectiu.
Mm-hmm. Ens has explicat els avantatges mm-hmm. que té el servei per trobar-se dins de l'hospital, però no sé si també us plantegeu oferir-lo a domicili en el cas de gent amb més amb una situació més problemàtica, és a dir, en el cas de gent gran, de persones amb malalties mm-hmm. ja una mica més greus.
Això s'està plantejant. Ara és una prova pilot que estem començant i a veure com funciona. De fet, la primera fita que té la primària és l'apropament a la població. I això és el que tenen els ambulatoris i els centres d'atenció primària de la sanitat pública. Nosaltres estem centralitzats allà, però en un principi la primera opció és començar nosaltres aquí i després intentar oferir-lo a la resta de l'àrea metropolitana que tinguem al voltant.
Mm-hmm. Per què el nom de medicina familiar?
Perquè la medicina familiar engloba al pacient no solament en l'àrea mèdica, sinó també l'àrea social. Conèixer l'entorn de tot el pacient és important, creiem que és molt important, per fer una millor atenció des del començament, no? I conèixer l'entorn del pacient crec que és el més adient per poder atendre-lo des de la globalitat.
Mm-hmm. Té a veure amb un tracte familiar, d'acompanyament, el de tornar al que seria el metge de tota la vida, com abans s'entenia.
Això ens agradaria. S'agradaria ser el referent del pacient, que quan vingui a l'hospital tingui el doctor Fernández o la doctora Duaso o la doctora Pilar Martínez, que la tinguin com a referent per tenir un punt de recolzament en tot l'embroll aquell de l'hospital, que és una maquinària molt gran i moltes vegades estem perduts. El pacient ve amb un neguit, ve amb unes necessitats, i si li podem oferir aquesta primera atenció i acompanyar-lo per fer totes les proves complementàries i per fer tot el seguiment de la seva enfermedad, crec que és una manera també de que el pacient es relaxi i que pugui fer l'acte mèdic com molt més tranquil.
Perquè els pacients també necessitem un metge de referència, no?
Jo crec
una
que
cara
sí.
Coneguda, algú que quan arribem puguem saludar d'una manera propera i que, a més, no li haguem d'estar explicant tot el nostre historial cada vegada que venim.
És importantíssim tenir un referent i parlar-li de tu a tu per el que t'ha passat aquesta setmana, el que va passar la setmana passada, i que no tinguis que explicar-li un altre cop les al·lèrgies, els antecedents mèdics, la medicació que prens, perquè ja amb un cop d'ull ja ho saps. Això és la base del metge de família.
Mm-hmm. En aquests moments, que la salut mental és tan important, suposo que conèixer l'entorn social, ara ho comentaves, Camilo, conèixer precisament aquest entorn social de cada persona és importantíssim a l'hora de diagnosticar, no?
És cabdal, és fonamental, és una part més de l'estat de salut. Conèixer el que passa, el que no passa, si té un fill amb una enfermetat o si se l'ha separat la filla o qualsevol cosa d'aquestes ens afecta molt a tots. I sabent-ho, pots tenir una atenció molt més global i del coneixement. No anar sempre a la part física, a la part mèdica, no? Necessitem saber tot. Són xafarders, són tafaners, però crec que és necessari en aquest aspecte.
Clar, jo ara m'estic imaginant la visita que habitualment fan les persones grans, no? Les persones grans mm-hmm. estan molt acostumades a a arribar a la visita, primer, que necessiten aquest contacte proper amb el metge, i segon, que arriben i expliquen absolutament tot. Tenen aquesta necessitat de poder-ho explicar tot, no?
És necessari que ho expliquin tot, i sobretot deixar-los parlar. El gran problema és que tenim tanta pressió assistencial a tot arreu que inclús les preguntes són molt dirigides, no? Tens tos, no tens tos, amb moc, amb no moc, febre, no febre, des de quan? I moltes vegades n'hi ha estudis que diuen que si tu deixes parlar al pacient durant 2 minuts, ja t'ha dit
surt
tot
millor,
lo important.
No? De la consulta.
Sí, i no, i t'ha dit tot lo important, perquè ha vingut. Moltes vegades anem tan dirigits que ens perdem l'altra banda, i crec que l'altra banda és molt important.
És que també és una qüestió de temps. I jo no sé si amb aquest servei que vosaltres oferiu, el temps que dediqueu al pacient és important. És a dir, que no hi hagi la sensació de que hi ha pressa i que passi el següent.
Intentem que no. De moment, ara les enyetnes estan bastant ben fetes, estan molt esponjades, i el pacient és el primer. Si necessita més temps, doncs farem més temps, com sempre.
O sigui, una visita a mida.
Sí, senyor. N'hi haurà gent que a la millor necessita una recepta i serà una cosa molt ràpida, i n'hi haurà gent pues, que necessitarà explicar les seves virtuts. Uh-huh. Pues ho farem.
I és molt possible que fins i tot hi hagi gent, que moltes vegades passa, que va al metge per una qüestió puntual, però ha de sortir d'allà sense una medicació, sense res, únicament amb aquesta visita que ha fet per expressar el que li està passant en aquell moment, no?
Moltes vegades surten sense proves complementàries, sense medicacions noves, simplement han explicat el que ten. Tu li fas una referència i li dones unes pautes i surt millor de lo que entra, sense fer absolutament res, simplement escoltar-los.
Mm-hmm. La pròpia visita ja ha servit una mica de teràpia,
sí.
No?
Sí, sí.
I la prevenció, quin paper juga dins d'aquest servei?
Bueno, una part de la medicina de família i comunitària és prevenir, fer analítiques de control, fer proves complementàries de control per no arribar a la enfermetat. Amb això arriba pues, també l'entorn social, l'esport, beure aigua i fer analítiques de control perquè la gent no acabi d'arribar a la enfermetat. Fer una educació sanitària, que és important també que no ens perdem també solament en la medicació i en les proves complementàries, sinó també tenir una part d'educació respecte al pacient perquè faci la seva activitat, que sigui partícip de la mateixa enfermetat. Ell. Hem d'intentar que el pacient sigui amo de la seva enfermetat. Nosaltres som, a cap i a la fi, som consellers sanitaris, però el responsable de la seva enfermetat és el pacient, i la nostra feina i el nostre comès és fer-li entendre el que té o el que pot arribar a tenir si no fa certes coses. Després intentar-ho que ho faci, clar.
Mm-hmm. Per tant, som part implicada i han de participar, mm-hmm, en la seva pròpia salut.
Per suposat.
Teniu pensat introduir alguna novetat dins d'aquest servei en un futur?
Ara estem una mica al començament i estem en un brainstorming, no? Pues de, pues això, l'atenció domiciliària, la part d'infermeria, que és molt important, també infermera de primària per fer prevenció, per fer comunitària, per fer tallers de salut, per fer a la gent partícip de la seva salut sempre abans de que estigui malalta. O sigui, fer la prevenció és molt important, perdre pes i fer tot, bueno, una sèrie de seguiments perquè la gent no, bueno, sigui partícip de la seva enfermetat i que el nostre hospital sigui part de la seva vida, però no sempre amb un tarannà dolent de que sempre que vinc estic malalt i tinc molta pena aquest hospital perquè sempre m'ingressen, no, sinó com una part com que va a la peruqueria i tot això, ser partícip de la seva salut.
Uh-huh. I, de moment, com està funcionant el servei? Com està responent
les
persones que hi van?
La veritat és que molt bé. Els inputs són bastant bons. No solament fem la part d'atenció primària una mica, sinó també donem una mica de suport a urgències, no? Per exemple, per fer controls de patologies urgents, perquè no estiguin allà amb una medicació i un seguiment. Intentem fer el seguiment, i la veritat és que les sensacions són bastant bones, perquè ja comencen a agafar una mica de carinyo i ja comencem una mica a fer un entente entre nosaltres. Bé, la sensació és bona de moment i, bueno, ara vindrà l'hivern, a veure com va.
Això és un avís, eh?
Sí.
Això és un avís perquè, de fet, ja estem en la temporada de les vacunacions.
Ja, aquest mes ja comencem a vacunar. A finals d'aquest mes segurament ja comença la campanya de vacunació de la població. S'està començant a vacunar a la gent gran, als crònics, a una mica als més complexes, i ja a finals de mes segurament comencem amb vacunació.
Uh-huh. I encara es vacuna de Covid?
També. Sí.
Grip i Covid?
Grip i Covid, qui vulgui.
Sí. El tema de les vacunes, que no s'obliga a ningú.
No, per suposat, però vist lo vist, són necessàries.
Uh-huh. Des de quan esteu funcionant amb aquest servei?
Van començar... Ja portem uns 3 mesos, aproximadament, des de juny. Des de juny, sí, des de juny.
Hem parlat de la valoració que poden fer els pacients, uh-huh. Però també m'agradaria saber quina és la valoració que feu els professionals.
Bona. Jo soc metge de família fa 20 anys i l'opció que m'han donat aquí de fer una consulta com a l'ambulatori em sembla meravellosa, perquè el tipus de gent també, pues, veig que ho necessita, no? Necessita tenir un referent, una persona a la qual dirigir-se i que li pugui fer una mica d'acompanyament. La sensació de la gent és molt bona. A mi em dona la sensació que està contenta i jo personalment estic molt content amb els pacients perquè, bueno, és àgil, és ràpid i la veritat és que surten bastant bé.
Com a professional de la medicina, penses que s'hauria de tendir a donar, a oferir aquest tipus de serveis, que és una mica recuperar el que ja es feia abans.
Sí, clar. És que jo me'n recordo de quan era petit el meu metge de capçalera, que era metge de tota la família, que venia a casa, que ens atendia a tots, que ens coneixia a tots. Tenim que retomar una mica això, mai sense oblidar les tecnologies. Es tenen que servir per ajudar-nos a fer certes actuacions i certes coses més ràpides, no? Però si és veritat que, bueno, el contacte amb el pacient i el pacient amb el metge és importantíssim. L'atenció, la relació metge-pacient, i és una cosa que últimament estem perdent. Tenim que intentar recuperar-ho.
Doncs a veure si és veritat que tendim cap a aquesta situació i veiem els metges i els professionals no només com les persones que ens ajuden en el moment que tenim una malaltia i que, escolta, ja no tenim més remei que anar-hi, sinó com aquelles persones que també ens poden ajudar i poden contribuir a mantenir la nostra salut, a mantenir i conservar la nostra salut, que això també és molt important. Camilo Fernández, coordinador del Servei de Medicina Familiar de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades i estem segurs que serà un servei que funcionarà molt bé i que ho agrairan els pacients.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El Faves Contades, ara és temps per a la cultura, per les arts escèniques, i com sempre hem demanat al nostre crític de capçalera, Eduard Gené. Molt bon dia.
Bon dia. Això de la capçalera...
Que, passem visita.
No anava a dir és positiu, això és positiu.
Oh, i tant.
Bueno, perquè, clar...
Escolta, que anar al metge no sempre és perquè et trobes malament, sinó perquè pot per dir... ajudar-te a millorar la teva salut, si ho dèiem ara fa uns instants.
A veure, què et sembla? I em diu, estàs molt bé, jo en sus com millor, no?
Això és estupendo.
Has estat... Ai.
Oh, mira, no. Això que tens no res.
No res, això.
Això un dia de llit i s'ha acabat. O te'n vas a fer una passejada per la muntanya i tan frescos.
Sense caminar massa, eh?
Una mica.
Una mica.
El que es pugui.
Jo avui penso una cosa, eh? Avui hi ha una cosa que és que ha canviat, perquè un concert que es tenia que fer demà, però resulta que el protagonista, que és només ni mai ni menys que Miqui Núñez...
El terrassenc.
El Miqui Núñez terrassenc.
Sí.
I a la vegada, en aquest moment, figura estàndard de la televisió TV3.
Sí, sí, sí.
Eufòria,
sí, sí. Ara presentaran un programa nou.
Zenit. Ara sí? Faig Zenit.
Et presentaràs?
A partir de... I aquest noi, vaig a dir-ho, estarà després al programa Molta Comèdia.
Ah, el portaràs.
Sí, parlarà amb molta comèdia.
Molt bé, molt després. Bé, molt bé. En primícia.
En primícia.
Per tant, no podem avançar
bueno, jo haig de dir
les
que...
seves declaracions.
No, jo haig de dir que en Miqui Núñez és un... està conegut com un cantant, però jo penso que cada vegada més és un presentador, cada vegada més és un home, inclús de teatre... Inclús
un artista,
diguem. Un artista complet que pot arribar a ser una personalitat. Ja ho és, però encara una mica més. I després no cal dir-ho. El dissabte i el diumenge tenim els Petits Camaleons.
Oh, i tant.
I els Petits Camaleons, pensa una cosa, que el juliol pràcticament ja estaven tots els abonaments venuts, menys l'abonament que en diuen...
bàsic?
Premium.
El Premium és el top?
Que és el top i el més car, que aquest en queden encara alguns avui. Avui, però, clar, és que mirem, de Tietz, Antònia Font, el Miqui Núñez, Bus, Figaflaues, Ginestà, Blaumut, Ludic Van...
Qui s'ho vol perdre, això?
És brutal.
Tu tens nets?
Jo tinc nets, però...
Andava a dir, deixa'm algun.
Diguéssim que van pel seu compte.
Ah, van amb els pares.
Perquè, sí, no, van pel seu compte, perquè el més jove tenia 9 anys.
Ah, ostres, és gran. Mare meva. Doncs mira, ja no... és públic segur dels concerts que fan tots aquests.
Sí, sí, això sí. A part d'això, dic que hi ha aquests dies propers, hi ha coses molt interessants. Per exemple, el dissabte, dins de les commemoracions del dia... Que, és un dia, el Dia Mundial de la Gent Gran, però es fan coses tota la setmana. Llavors, el dissabte, a la nau de Valldoreix, hi ha un duo que pot ser molt interessant, que és la Rosa Andreu i la Mercè Comas.
Ostres,
la Mercè Comas,
molt interessant.
Cubana, en fi, moltes seccions.
I l'Andreu, que ara fa temps que no la tenim tan vista.
Exactament, he vist molt temps també a TV3 i sí. És molt bona. I abans fan una cosa que es diu Vida de peix sense espines, que està escrit per la Mercè Comas.
Uh-huh.
I és una parella de dones grans, no m'atreveixo a dir velles, perquè saps que això de gran i vella... No?
Mm. Les coses espècie... són velles.
Sí, bueno, en fi.
Les coses.
Sí, a mi m'és igual que en diguin vella, tant me fa. Però vull dir, i llavors és el que parlen aquestes dues persones mentre estan esperant anar a visitar el metge,
precisament. Ah, sí? Van a visitar el metge.
Van al metge, llavors es parlen de les seves coses i sorgeixen, doncs, algunes coses que no estaven pensades ni volgudes, potser.
Però és una comèdia?
Sí.
És
una comèdia. No és un monòleg, perquè són dues, i és una conversa, tota la conversa que es produeix mentre estan esperant que li diguin amb una que passi a fer la visita. Jo penso que pot ser molt interessant, perquè tant una com l'altra penso que són dues dones amb un sentit de l'humor molt nostre, però a la vegada molt intel·ligent. Jo penso que serà un bon espectacle.
A quina hora és això?
Això és a les 6 de la tarda a la nau de Valldoreix. Sí. Però tinc la sensació... Em sembla que la cosa està esgotada.
Ah, sí?
Em sembla que la cosa està
esgotada.
Anem tard, sí. Vull dir que això perquè si algú es pot interessar al servei de l'AMD de Cultura i directament ja li poden dir... Però em sembla que anem tard. I si continuem, doncs, amb coses que s'han de fer en aquests propers dies, doncs tenim el primer concert de la temporada de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, que està dirigida, en aquest cas, pel Salvador Brotons, que és el seu director titular, i amb una pianista solista, que és la Carmen Yepes, que és asturiana i que, a més, és professora de música a Madrid, en aquest cas. I és un concert molt interessant perquè hi ha una estrena de Manuel Torralba, que és el codirector de la banda municipal de Barcelona, i a la vegada és compositor, i que és molt conegut del Salvador Brotons, perquè el Salvador Brotons havia estat també director de la banda municipal de Barcelona durant molts anys.
Es coneixen,
i fa una estrena molt cuta, i pots veure un concert de Mosa, i un concert de Camille Saint-Saëns, que és extraordinari, i jo el recomano. Us haig de dir que en aquest moment... a Palatea queden unes 50 entrades i l'amfiteatre està bastant buit, o sigui que encara hi ha possibilitats de poder anar-hi tranquil·lament.
Això és per avui divendres?
El divendres 11.
Ah, val, 11.
Estem parlant de la setmana vinent.
Sí, correcte, molt bé.
I també la setmana vinent, però en aquest cas el dissabte 12, hi ha la gala del 5è aniversari de Pròpera.
5 anys?
Sí, senyor.
Passa ràpid, això, eh?
Molt ràpid. A mi em passa molt ràpid, també, Carme.
Uf.
5 anys de pròpera i fan una gala el dia dissabte 12 a les 7 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió, i amb diferents, hi ha 3 sopranos, 2 tenors, un baríton, la Tina Guina, la Núria Vilà, l'Anna Sanz, Moisés Marín, el Marc Sala, el mateix Marc Sala, el Carles Dassa i Alexandre López, que és baix. I pues, fan hi ha un trio de violí, violoncel·li i pianista que els acompanya, faran fragments de diferents òperes i pot ser molt interessant. I l'altra setmana, el divendres 18, fan una espècie de selecció de l'Erigit d'Amore a l'Aula Magna del Conservatori, que també pot ser molt interessant. Però jo que diria que no es pot perdre ningú...
A veure...
Seria el diumenge 13 al Teatre Auditori Casa Calores de Pere Riera.
Casa Calores.
Casa Calores de Pere Riera. Pere Riera és un gran autor. Jo, sobretot, voldria que recordés la gent una obra que era Infàmia, que era fantàstica, i una obra sobretot que era Barcelona, que és una obra que es va fer també al Teatre Auditori, on intervenia la nostra Emma Viladesau, i era una obra extraordinària que passava, es veia una història d'una família de Barcelona i l'evolució dintre de 2 generacions del que havia passat amb ells, i no amb ells, sinó a la història de la ciutat i, per tant, a la història de Catalunya.
Es produeix en el moment de la Guerra Civil, o no?
Sí, sí, sí. Hi havia,
no, és que ara també... estava recordant i crec sí, que sí.
És una obra fantàstica. I en Pere Riera és molt bo, penso que és un dels autors més interessants. La veritat és que no estrena molt... moltes obres, o sigui que suposo que reserva o que en té una cosa que li interessa, doncs ho fa, però jo és una obra que tinc moltes ganes de veure, i a més hi ha un parell, hi ha 2 protagonistes, hi ha molts, surten 6 actors i actrius, però tenim doncs el Jordi Boixaderas i la Rosa Renom com a principals, i és una història també de l'evolució d'una família en una casa d'estiueig. Doncs, la casa d'estiuets, i l'obra, el que es va veient, és el que, a mesura que va passant el temps, com aquesta parella que tenen fills, com els fills i la parella van acceptant l'evolució de la vida, on es fan vells i d'altres es fan grans.
I la relació entre tots, no?
I l'entorn, el que suposa l'entorn pel dos, o sigui, el que suposa el que han anat fent en aquest jardí, com l'han arreglant, que han fet, però aquesta visió, diguem-ne, de les coses quotidianes, aleshores també és una visió dels sentiments, de les emocions, del que han passat, etcètera, etcètera. O sigui, jo és una obra que tinc moltes ganes de veure-la i ho recomanaria. També és a dir que l'amfiteatre està quasi buit, o sigui que
arribem a temps.
A hores d'ara, i que la platea encara queden algunes entrades, però a la platea poc, eh? O sigui que algú, si té interès, doncs que espaviri una mica.
Això diumenge dia 13, no? Has dit?
Diumenge dia 13.
Val.
I és interessant comentar que el dimarts dia 15... hi ha el primer espectacle, oficialment, de la inauguració del Festival de Poesia Nacional de Poesia. I, precisament, tindrem el Jordi Boixaderas al teatre el diumenge i el tindrem el dimarts, també, perquè estarà dins d'un espectacle d'inauguració que es titula Les veus del poble i està dedicat a Salvat Papasseit i a Vicenç Estellers, perquè un va morir l'any 1924 i l'altre va néixer l'any 1924.
Mira.
És a dir, que farà 100 anys de la
mort
d'un
i d'un naixement.
Naixement de l'altre.
Està ben trobat.
I aquest espectacle que dirigeix en Jordi Bosch, doncs jo penso que en Jordi Bosch té en aquest sentit una experiència molt gran en fer aquest tipus d'espectacles de poesia, i pensa que hi haurà, per una banda, embuixaderes que amb això és genial, acompanyat de la Victòria Pagès. I la Victòria Pagès també és una actriu que també li pot donar molta força i molta profunditat als poemes.
On és això?
Això es farà al Teatre Auditori.
Al Teatre Auditori.
Però, en aquest cas, que es tingui en compte que, tractant-se de l'espectacle inaugural del festival,
sí,
és amb invitació. en aquest cas o tens una invitació, que en aquest cas seria del sistema del, de l'àmbit cultural de l'Ajuntament, però no es poden comprar entrades.
Tu estàs convidat, eh?
Jo estic convidat.
Tu estàs convidat, home. Faltaria menys. Home, que no. Si no, què vindries a explicar-nos després? Si no pots anar a veure totes aquestes coses.
Jo tinc
coses.
Ganes de veure. A més, puc avançar que a la Volta Comèdia de la setmana vinent
sí.
Tindrem aquí en Jordi Bosch.
Ah.
Que ens explicarà a fons.
Molt bé. Escolta, noms propis, d'alt nivell. Avui, Miqui Núñez, i la setmana que ve...
Jordi Bosch. I espero que hi hagi algú més, també, però ja saps que tu, no et toca que t'ho expliqui, a vegades aconseguir lligar... a lligar una cosa...
De vegades...
Costa.
Sí.
Costa molt.
S'han de fer miracles,
sí, no,
fins i tot.
Jo ho entenc, vull dir, jo entenc que no tu... disposar... a més, Carme, aquesta és una emissora local. Estem d'acord?
Amb nivell.
Però, això sí. No. Això
la mida no fa la importància.
No, però, clar, a l'hora de segons qui, saps, les reaccions i l'actitud, doncs a vegades canvia una mica. I ja he viscut, i amb segons qui no, perquè fa molts anys que els conec i és diferent, no?
Que el valor, encara que sigui en caixa petita, hi és. I, per últim, ens queda res, un minut i mig.
Mira, jo volia recomanar... Abans deixa'm dir una cosa. Cada dijous, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Bocamoll, el bar Bocamoll del Torre Blanca, sí, hi ha concerts de petit format, que són alguns molt interessants. Són gratuïts, menys el que prens en el bar, evidentment, són gratuïts. Jo penso que la gent és interessant que miri qui actua, perquè a vegades hi ha grups interessants, són duos, són trios, etc. Però jo, per acabar...
Vinga, acabem.
Hi ha un espectacle que estan executades les entrades ja des de fa, jo diria que un mes, ben bo, que és el Rodrigo Cuevas. El Rodrigo Cuevas fa un tipus d'espectacle que es diu La Romeria, i que diu, és artista total amb un espectacle èpic. Bé, jo sé si èpic, no ho sé, eh? Però és una persona que va estudiar a Barcelona, a més, va estudiar al Conservatori d'Oviedo, perquè ell és asturià,
sí,
però després va venir a l'ESMUC de Barcelona i va estudiar a Barcelona 3 anys. I fa un tipus d'espectacle que és folclòric, però a la vegada...
Eclèctic?
Sí, eclèctic i electrònic.
Ai.
I és un personatge que, com ho pots veure aquí a la fotografia...
Ai, mira, pensava que portava la samarreta Imperi. No.
Com ho pots veure, és de... En fi, està exaurit i segur que hi ha moltíssima representació LGTBI.
Si estan exaurides, deu ser per algun motiu, ja t'ho dic.
Exactament.
Ja t'ho dic. Escolta, quedem al Bocamoll a fer una cerveseta?
Quedem al Bocamoll.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Amb aquesta sintonia rebem avui el nostre divulgador musical i músic, Lluís Cabal. Com estàs, Lluís?
Molt bon dia. Molt bé, i tu?
Jo molt bé, esperant-te perquè ens portis informació, que ens il·lustris sobre el món de la música. I avui hem obert amb aquest tema per un motiu que és molt clar, no? No,
sí.
No es veu, no es palpa, no se sent, però...
Bé, hem començat amb això perquè avui... Això està estretament lligat amb el tema que tractarem avui, perquè jo volia parlar de... Començar a parlar, perquè això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en deu... Ni en,
no ens ho acabarem.
No ens ho acabem. Però jo volia parlar d'un tema que jo penso que el món de la música té un deute històric, que és el tema de les dones compositores.
Molt bé.
Aquí,
molt bé.
Aquí sortosament, darrerament s'han estat parlant molt, s'està divulgant... moltes composicions de dones que havien quedat a l'oblit. Hi ha tota una nova generació de dones compositores molt interessants. Però tot això en parlarem un altre dia més endavant, perquè, bé, lligat amb el que dèiem de la música, això que estem escoltant ara
sí.
És un quartet de Fanny Mendelssohn. Si el pots posar, pots pujar una miqueta més? Bé, Fanny Mendelssohn és una... A ningú se li escaparà Mendelssohn, és germana de Félix Mendelssohn. Fanny Mendelssohn és una compositora interessantíssima que va quedar una mica relegada a l'oblit. Estem parlant del segle XIX, ella va néixer el 1805 i va morir el 1847. Es portava 2 anys, era 2 anys més gran que el seu germà, i ells dos van tenir una relació molt estreta, tant a nivell personal com a nivell professional. I volia començar precisament amb aquesta música, doncs per mi exemplifica una de les dels genis creatius malauradament més amagats que hi han hagut.
Jo m'imagino que per al públic en general sí que serà desconegut, en canvi per als professionals de la música figures com la de la Fanny Mendelssohn són conegudes a partir de quan?
Bé, és de tothom conegut que Fanny Mendelssohn era, era compositora, però com a conegudes les seves obres, jo diria que és una cosa molt propera, molt tardana, sí? Molt d'ara. Jo, de fet, aquest quartet que està sonant ara, jo he tingut el goig de poder-lo tocar, deu fer potser cosa de 7 o 8 anys, poder. Abans jo no el, he de confessar que jo no el coneixia i que també he de confessar que em vaig quedar gratament meravellat davant d'aquesta grandiosa obra. És un quartet amb quatre moviments, aquest, com dèiem, és el darrer moviment, però és una obra que revela un geni creatiu molt important. El que passa que de Fanny Mendelssohn jo crec que un dia li dediquem un programa sencer perquè és molt interessant. Jo, ja que parlem de dones compositores i que parlem d'aquest deute històric que té la història de la música amb elles, a tall d'exemple, i per il·lustrar tot això, jo voldria anar enrere, perquè el tema de la composició en les dones no és una cosa pròpia del renaixement, perdó, del barroc o del classicisme o del romanticisme, no? En la història ja hi ha dones compositores molt, molt importants. Per tant, avui m'agradaria fer un viatge al passat, molt enrere, molt enrere, molt enrere.
Fins on anirem?
Ens anirem al segle IX. Ens anirem a una... Li direm compositora, però, mira, està sonant. Bé, això és una composició, això és un himne bizantí de Càssia de Constantinople. Càssia de Constantinople, nascuda el 1810 i morta el 810,
sí,
i morta el 867, o sigui, com ho he dit, segle IX, és la primera dona compositora de qui coneixem la identitat. És compositora perquè, entre moltes altres coses, va escriure música, però jo la catalogaria com a humanista. De fet, Càssia de Constantinople era poetessa, compositora, tocava molts temes, fins i tot filòsofa, i va ser un personatge molt important. Constantinople, estem parlant de l'imperi romà d'Orient, quan aquí això ja no existia... A Orient va seguir haver-hi un imperi romà molt floreixent, amb capital a Constantinople, l'antiga Bizanci, actual Istanbul, però només des del 1930. Fins aleshores era Constantinople. I Constantinople era una capital cultural importantíssima, de la qual nosaltres encara en som hereus. Càssia era, com dèiem, una humanista, però alhora també és considerada la primera... Bé, de fet, és, que se sàpiga, la primera abadesa de la història. Ella, que era una dona que li agradava molt estudiar i cultivar les arts i la filosofia i el cervell i tot això, doncs va rebre una proposta de matrimoni de l'emperador Teòfil. I per poder-la rebutjar d'una manera elegant, doncs va fundar un convent. I...
Pensava que li havia dedicat una peça.
Perquè no s'enfadés, no? I llavors, bé, de fet, clar, davant d'un argument d'aquest pes, l'emperador doncs, no va poder dir res. Ella, com diem, va ser la mare superiora d'aquest convent. I té un catàleg importantíssim d'obres. Com us he dit, això que estem sentint és un himne bizantí, que la sort que tenim és que de tota la seva producció, que consta de 50 himnes de lloança, 47 himnes d'adoració, dos cànons, que són uns cicles de vuit odes, obres seculars, no religioses, després també va escriure molts epigrames. Epigrames són unes composicions poètiques que venien ja de l'antiga Roma. Són frases curtes, una mica com adagis d'ara, no? Per exemple, per posar un exemple, n'hi ha un molt interessant de Marc Valeri Marcial del segle I que diu: Neró va voler que Roma fos honrada, així va poder robar ell sol. Saps?
Jo ara entenc la resposta a la petició de matrimoni. Aquesta senyora tenia vocació.
Bueno,
i es volia dedicar al que es volia dedicar.
Aquesta senyora tenia el cap molt ben moblat, que es diu ara, i aquesta senyora sabia molt, molt bé el que volia, i bé, va ser molt, jo penso que va ser molt coherent amb les seves idees. La sort que tenim de Càssia Constantinople és que en el seu moment va ser una dona molt important i molt reconeguda. Va ser una dona molt influent a Constantinople en aquella època, tan influent que la seva música la coneixem gràcies al fet de que en l'actual rite bizantí de l'Església Bizantina encara s'interpreten molts dels seus himnes, i així ens han pogut arribar a nosaltres. Ens calcula que hi ha ben més d'una trentena d'himnes de Càssia que formen part encara ara del rite actual de la missa bizantina. Per tant, aquesta és la sort que hem tingut, perquè estem en una època on la tradició escrita, la música escrita, era quasi inexistent. N'hi havia, però no...
Per tant, és una sort que ens hagi arribat.
És una sort. Mm. I té una altra obra molt interessant, que l'escoltarem a continuació, que és una oda a Pere i Pau, els dos evangelistes, no? Que és aquesta que estem sentint. Bé, a ningú s'escapa que és música religiosa. No va escriure només música religiosa, però com diem, com que la que s'ha perpetuat és en el ritu religiós, és la que...
I gràcies a això
ens ha arribat. Jo trobo que és una música meravellosa, una música, podríem dir, potser d'una harmònicament senzilla, però realment d'una bellesa extraordinària. Bé, mentre anem sentint de fons aquesta música ens ajudarà a fer un petit viatge una mica més endavant per saltar a una altra compositora de dos segles més tard, dos i mig, també un personatge importantíssim, un personatge que, a més, en la seva vessant també d'humanista, està experimentant un revifament. És un personatge que t'he de dir que se'n parla no en altres àmbits de la música, sobretot en àmbits de la filosofia, se n'està parlant molt. I fins i tot de l'àmbit científic, entès la ciència com la ciència antiga, aquesta ciència tan molt lligada a l'humanisme, a la filosofia, amb tot això. Parlem de Hildegard von Bingen, religiosa alemanya, també abadesa, nascuda el 1098 i morta el 1179. Ella era, com hem dit, tocava totes les arts, era una dona completa, una humanista completa.
Semblava del Renaixement i encara no havíem arribat.
Sí, és un bueno, el Renaixement el que fa és recopiar, vull dir que, de fet, gent del Renaixement n'hi havia molt abans del Renaixement. Ella era pintora, poetessa, il·luminadora són aquells que feien aquells dibuixos inicials en els llibres, que il·luminar no de tècnic de llums, sinó d'il·luminar els llibres, amb aquells gravats tan bonics. Compositora, científica, filòsofa, mística, naturalista, profeta, està considerada també una profeta de l'Església, i de fet també està considerada la... Ella té la primera obra en un tractat científic que va escriure, un tractat de medicina, en un volum el dedica íntegrament a l'anatomia femenina i especialment a la... Hi ha un capítol dedicat, que va ser un escàndol a l'època, que està dedicat a l'orgasme femení. I en parla obertament. Si posem... Mira, podem posar el següent, que és d'Espíritu Santo. Bé, posarem la que dèiem, la següent, que és el d'Espíritu Santo de Hildegard von Bingen. He tingut un petit lapsus, ja ho era, ja era la 4. Ja estem sentint aquesta obra. És una... Ella també està considerada... És la patrona dels esperantistes, Hildegard von Bingen, perquè a la seva època es va inventar un idioma, també en aquest àmbit, amb aquest interès de tenir un idioma universal, que, tot i que aleshores era llatí, ella es va inventar un idioma en el qual es pogués entendre tothom i, bueno, no va prosperar.
Igual que l'Esperanto.
Igual que l'Esperanto. Però és, per això està considerada la patrona dels esperantistes. Bé, com dèiem, ella també, a més també està considerada també la precursora de l'òpera, perquè es va inventar els drames litúrgics, dramatitzats musicals, que seria un predrama operístic, saps? Vist així amb una mica de rigor històric i posat en el seu moment. Té una altra obra també molt interessant, que és la següent, que és la Otto Illustrata.
Otto Illustrata.
Sí.
Aquesta és la que estem sentint ara.
És dedicada a la Verge Maria. I té també un cicle de cançons molt important, també, que és la Sinfonia d'Harmonia de les Revelacions Celestials. I és la primera, també, que en música, que això en parlarà més tard molts altres compositors, parla de l'harmonia de les esferes, que això és un tema que tocarem. També és un tema pitagòric, que parla de les relacions dels astres, i diu que els astres en realitat tenen una harmonia que nosaltres som incapaços de sentir, una harmonia musical, que és el que fa que l'esfera celeste s'aguanti d'aquesta harmonia tan bonica que veiem.
És molt de l'època,
Sí, això ja en parlarem. I per últim, ara passarem, ja et dic que farem un repàs molt ràpid així als ancestres de la composició femenina, passarem a Marie de France, un personatge també del segle XII ja, 12-13, 1160-1215. I aquesta és una compositora i poetessa nascuda a França, però, de fet, va desenvolupar la major part de la seva activitat a Anglaterra. Llavors, posarem ara la següent obra, que és el Lai... Bé, ella era poeta provençal i ella, de fet, sabem que existeix, que va existir perquè hi ha un poema seu signat per ella que diu, doncs, soc de França i em dic Maria. I ella, de fet, és una mica diferent a les altres dues que hem parlat, perquè era trobadora i era la que interpretava les seves pròpies obres. I acabarem, si et sembla, també amb un lai, que és el número 8, que és el lai. Ella és la primera compositora que coneixem que parla té una composició musical dedicada al mite de Tristany i Isolda. i és el que sentirem ara, el Lai de Tristany i Isolda, de Maria de França.
Et sembla que acabem amb ella?
Ho hem de deixar aquí, sí.
Ho hem de deixar aquí.
Continuarem amb aquest tema, perquè ja et dic que això ha sigut només una cosa així dels ancestres.
Ja m'ho imagino. Mentrestant les deixem a les abadesses en el seu racó de pensar. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.
I deixem també aquest Faves Comptades per avui. Hem arribat al final. Demà més. Gràcies per la companyia. Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.